A Ràdio Maricel, a cel obert.
Rosana Lluch, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Doncs, com tu dius, il·lusionada perquè em jubilo, però alhora, pues, bé, amb aquella sensació de que, clar, ara estic veient la llibreria, que l'estem buidant i tot això, i costa una mica.
Remena, no?
Remena molt.
Remena, perquè són quants anys de llibreria?
De llibreria en són 52. Els primers, la veritat és que, clar, jo era massa jove i llavors, quan vam anar estudiant, hi vam participar tots els germans, i sí, però després jo vaig estar 8 anys quan vaig acabar la carrera, va ser allò, no?, estudiar i treballar, però treballar a la llibreria, i quan vaig acabar, doncs, vaig marxar, és a dir, que fins als 30 no vaig tornar.
Però, en tot cas, la llibreria sempre ha format part de la teva història, des de la infantesa,
sí.
Perquè
entenc
des que des que eres ben petiteta has estat rodejada de llibres.
Sí, des de l'any 71 que la vam inaugurar, doncs jo ja estàvem allà i estàvem... Sí,
l'apassionat dels llibres era el pare?
No, el pare i la mare. Vull dir, el que passa que la mare va morir al cap d'encara no un any i llavors va quedar el pare i nosaltres per tirar-ho endavant, i el pare, bueno, va haver de fer altres coses per poder que tots poguéssim estudiar, i de fet va ser allò una mica, doncs, una mica de tots al començament. Després el pare, ja al veure que ja tots anàvem acabant la carrera i anàvem marxant, no?, doncs s'hi va dedicar ell en ple. I va ser l'any 88 quan va voler ampliar i informatitzar tota la llibreria, i llavors va ser quan va demanar ajuda.
Doncs mira, ara que em parles d'aquest procés d'informatització, hem anat enrere a l'arxiu de Ràdio Maricel i hem trobat un document del gener del 2008 que ja la Rosana ja col·laborava amb nosaltres, ja ho feia abans, que venia presencialment, no? ja s'han honorat, sí. Però en aquest document justament de gener del 2008 explica precisament aquest pas del treball amb fitxes al passar amb ordinador, i ho fan perquè justament minuts abans de connectar es veu que va haver una aturada informàtica d'aquestes d'en surt, i en parlaves, ho comentaves així amb en Vicenç.
Quan veu començar la llibreria,
com
us ho manegàveu amb tants llibres? Bé, suposo que no hi havia tantes novetats, oi?
Però... ni una quarta part, no, ni una quarta part de la novetat que hi ha ara, ni dels llibres que hi ha ara en la llibreria, la veritat. I la veritat és que ens manegàvem amb fitxes.
Entesos, com a les biblioteques, vaja.
Sí, però les posàvem dintre els llibres, Llavors sabíem quan havien entrat, etcètera, la típica fitxa.
Entesos.
La posàvem a dintre el llibre.
Això fins fa no massa, o...?
No, fins a l'any 88, exacte.
Déu-n'hi-do.
L'any 88, sí, vam ser... Sí, bastant, la veritat, una de les primeres d'independents, de Catalunya, de posar ordinadors, perquè no estàvem convençuts, sobretot el pare, era el que és curiós, però tot i que en aquell moment doncs, ell ja veia que s'estava fent gran i que deia, però jo vull posar-me, i llavors va ser quan realment jo vaig entrar a jornada a comprar-te aquí a la llibreria, l'any 88, o sigui que sí, fa uns quants dies...
Fa uns quants dies, deia.
No, ara ja en fa 35.
35 des d'aquell 88 que d'alguna manera vas incorporar a
sí,
jornada complerta.
Sí.
Però, ja en parlarem, però clar, aquest món de la llibreria, que malauradament estem parlant per descomptat de Llorenç Llibres, aquesta llibreria familiar, aquest negoci d'alguna manera que neix com un negoci familiar a Vilanova i que es va convertir amb el pas del temps i d'alguna manera també pel context social de l'evolució de les llibreries en un referent de proximitat, un referent a la comarca pel que fa a tot el tema literari i de llibres. Però com era, com recordes la llibreria de petita?
Bueno, jo ja tenia 13 anys i la veritat era, clar, era... Primer van començar, com sempre, vull dir, llibreria, papereria, de seguida se'n van adonar que no volien això, que la papereria era una altra cosa i que no volien papereria perquè, és clar, per exemple, els postals de Nadal s'havien de guardar d'un any per l'altre i això era, bueno, clar, econòmicament és una ruïna inviable. I llavors van veure que no, saps, això d'anar venent sobres i aquestes coses, i clar, eren potser 25 metres quadrats, no era més, vull dir, era poquet, i tot ben, saps, tot ben ordenat i tal, amb uns aparadors fora i també unes vitrines fora de tot, saps, allò, unes vitrines posades així, que eren on anaven les novetats. I jo recordo, ja no ben petita, sinó ja quan tenia 16, 17, que va començar tots els casos, per exemple, del Pedrolo,
que ara que n'hem comentat fins ara, fins fa dos dies, eh?
Bueno, doncs hi havia un moment que, doncs, la... que li retiraven l'obra i, per tant, l'havíem de retirar perquè teníem una nota de que havíem de retirar l'obra o bé venia la policia, vale, per explicar-te que...
No si podies tenies... ser allò ja.
No, o que si en tenies, se'ls havien d'emportar. Evidentment, no en tenies. No en tenies perquè els havies amagat, no? I la veritat és que era bastant curiós el tema, eh?
Es compraven llibres en aquella època?
Sí. Sí, sí, es compraven llibres, evidentment després va ser una revolució, no? Perquè en aquell moment hi havia força llibreries, vull dir que en aquell moment sí que hi havia llibreries.
És a dir, hi havia competència, eh?
Hi havia competència, a Vilanova hi havia competència, hi havia el senyor Rius Vila, que era el de tota la vida, hi havia el Vilaseca, que era allà a la Rambla, que jo recordi, eh? I, bueno, hi havia el Papi, que era més quiosc que no pas llibreria, i no recordo cap més, però vaja, també les papereries tenien llibres, saps? O sigui, un expositor i tal, per exemple, vull dir que jo recordo que els 5 jo els anava a comprar a la Virenya, saps? Vull dir que, i era una papereria que estava just molt, molt a prop de la...
Això era, estem parlant d'això, finals dels 80, eh? Principi, no? O abans, fins i tot.
Els 70.
Els 70, eh? Finals dels 70, d'acord, perdó, exacte. Finals dels 80 és quan, d'alguna manera, t'incorpores ja, després ja entenc d'haver estudiat,
d'haver
fet les carreres, perquè la Rosana Lluch és una llibretera literada, d'alguna manera, perquè té dues carreres, eh?
Bueno, sí, tinc dues filologies perquè, doncs, bueno, lo típic, no?, que quan estàs estudiant t'agradaria sempre estar estudiant i això.
Sempre vas saber que continuaries amb el negoci familiar de la llibreria?
Jo sempre vaig estar connectada amb el meu pare, perquè jo anava a llibreries i llavors li explicava, escolta, això, pare, això. O, per exemple, me'n recordo que vaig anar a la de Reus i anava mirant i pensava, ui, ha sortit el... Abans teníem uns tomos grandiosos per saber quins llibres estaven publicats.
D'acord.
Perquè, esclar, ara és molt fàcil. Però llavors hi havia uns tomos així que es compraven cada any, hi havia tot el que s'havia publicat l'any.
D'acord.
I llavors tu sabies, pues, jo què sé, pues, què havia publicat, si tu buscaves una obra, a veure si realment... I qui l'havia publicat, perquè, esclar, això era impossible de saber. O sigui, tu em demanaves, no? Escolta, és que jo voldria buscar doncs, no sé què, i llavors jo ho havia de buscar allà.
Allà.
No? Llavors va arribar un moment...
Té com una guia, no? Com
sí, sí,
unes pàgines
guia,
grogues, però d'això.
Però d'això. I llavors, clar, eren diversos volums, perquè, evidentment, ja es publicava força, eh? No tant,
no
com,
tant
ara,
com ara,
però força. I llavors me'n vaig entrar per una llibreria que ja hi havia un CD-ROM. El primer CD-ROM per posar amb d'això, que el CD-ROM en aquell moment encara no valia. Me'n recordo que valia, i estem parlant dels anys 86, una cosa així, 225.000 pessetes.
Un CD-ROM.
Bueno, un aparell, eh?
Un lector, diguéssim.
Un lector del CD-ROM, vale? Un lector valia això perquè, en recordo, perquè és que ho vam haver de comprar. Per tant, jo li vaig explicar al meu pare que hi havia això i tal. No necessitaves, saps, allò, només que una pantalla, no necessitaves ordinador, només una pantalla, i llavors vam comprar el CD-ROM. I, clar, va ser abans de que jo m'entrés a la llibreria. Saps, és allò de sempre estar al tanto per veure si pots veure alguna cosa. Jo, evidentment, jo anava els caps de setmana a casa, o quasi tots no, però bastants, i sobretot, pues, en festes i tot això,
per
anava
tant,
a ajudar.
Per tant, aquests finals dels 80 és quan d'alguna manera entra la informàtica a la llibreria, no? I aparqueu les fitxes, i com comentaves ara amb aquest àudio recuperat, va ser una de les primeres llibreries independents en apostar per això, eh?
Sí, perquè era difícil, eh? Era difícil perquè no hi havia programes, saps, allò de llibreries. Hi havia un, a Espanya n'hi havia un, així que moltes llibreries tenien, però no ens va acabar d'agradar. Vam introduir el que a nosaltres ens agradava i ens ho va fer precisament un programador de Vilafranca, que venia, saps, ell era de l'IBM, i venia, i ell ho feia a hores seves, i feia el programa de la llibreria. I, clar, a partir d'aquell moment, jo vaig fer estudis de llibreria en el sentit de...
Vas formar, d'alguna manera.
Em vaig formar com a llibretera, vaig començar a anar a congressos internacionals, i llavors el que va passar és que jo portava més informació. Escolta'm, A Àustria fan això, allà fan allò, allà, i llavors ho anàvem introduint, fins que va arribar un moment que vam trobar ja un programa de llibreries que estava ben fet, en el sentit, no ben fet que no estigués el nostre, sinó que, saps allò que hi havia,
que encaixava
molta
bé.
Informació, podies fer moltes coses, i bueno, i llavors ens vam passar amb aquest programa, i la veritat és que va ser també un moment en el que el gremi va apostar perquè les llibreries s'informatitzessin, perquè després de molts anys encara no ho havien fet.
Clar, clar, és que ara ja com que donem per fet que això és així, no? Però fa no tants anys, perquè no fa tants, doncs això, la manera de funcionar era una altra, era molt
exacte.
Més manual, a base de la memòria.
De memòria, eh? De memòria, eh? Perquè havies de saber, escolta, aquell llibre, i tu deies, vale, espera un moment, sí, aquell llibre, qui el va publicar, saps allò? Ah, no, tenies una altra cosa que
sí,
la memòria,
sí.
Eh? I, bueno, tenies aquestes fitxes que apuntaves quan s'havia venut, i també qui ho portava, és a dir, perquè clar, com ara, vull dir, de vegades l'editor és el mateix distribuïdor, però hi ha vegades en què no, i llavors això ho apuntaves allà també la fitxa i tal, però bueno, la memòria era fonamental.
53 anys d'un establiment, sigui el que sigui, avui en dia és molt difícil de complir, no? Aquí ho hem vist a Sitges també, amb nombrosos establiments, però en una llibreria no sé si encara és més difícil, és a dir, no sé si el mèrit és doble o triple fins i tot, el fet de mantenir-se 53 anys oberts.
52. Hem passat èpoques dures, com tots, vull dir, perquè ja saps que les crisis doncs,
sí.
també ataquen moltíssim.
De fet, ho heu passat tot.
Ho hem passat tot, eh? La crisi del totxo, la crisi de no sé què, la crisi de no sé quantos, que quan hi ha una crisi d'aquestes, evidentment, doncs,
hi ha repercussió.
A tots nivells, no? I sí, les hem passades, però sempre hem dit que les llibreries, com que es movem en poc, saps? Sempre passem les crisis, però d'alguna manera aguantem, perquè som gent que són... Jo crec que tots els llibreters el que tenen per davant és aquesta professió, uh-huh. aquesta dedicació al llibre i aquesta passió.
És un ofici?
És un ofici realment. I llavors passes per davant, perquè evidentment donar per viures, sí... Però
és just, eh?
Vull dir que tampoc no ens entusiasmem, eh? No ens entusiasmem. Però hi ha hagut moments en què sí que es podia fer més coses que no pas ara, eh? Sí que és veritat, això.
Uh-huh.
O sigui, perquè la gent llegia més i tu dius, no, ara llegeixen més. Ojo. La població lectora, ara potser llegeixen més, però la població lectora que comprava llibres era important en aquell moment.
D'acord.
I pel que tu tenies, es notava molt més que no pas ara. També és veritat que nosaltres hem crescut com a llibreria, per tant, com que també creixes també despeses, i això també és important, i és clar.
Clar, i aquest equilibri, no?, d'ingressos despeses és el que al final fa sostenir, no?, un establiment.
Sí.
Però clar, dèiem, ho ha superat tot i parlaves d'aquesta ambició mesurada, entenc, no?
Sí.
És a dir, i aquest sentiment d'ofici, no?, de llibreter, on d'alguna manera entenc que l'amor pels llibres i la passió per allò que fas
sí.
Passa per davant de doncs, les ganes, potser, de guanyar més diners, eh?
Sí, exactament. O sigui, tenim clar tots que és una empresa. Per tant...
Queda clar.
Que
tenen que haver beneficis, perquè...
Això, si no, no es pot continuar.
De qui mengeu?
I clar, ja el tenim empleats, vull dir, això vol dir que sí, que tenim
és gent evident.
Contractada i, per tant... Això és una empresa. El que passa és que davant d'una cosa penses, no, és que m'agrada més això. I llavors fas allò encara que no sigui tan econòmic o que no sigui, saps?
Tan rendible, tan rentable.
Exacte, tan rendible com una altra cosa. I tu dius, bueno, és igual. Llavors, moltes vegades els editors diuen, bueno, és que no ho entenem. Aquests no ho enteneu. Com els llibreters esteu... allò, donant més suport amb aquestes editorials petites, independents, i escolta, les piles nostres no estan tan... I tu dius, bueno, és que és una situació d'equilibri, també entre el que t'agrada, vale? I el que creus que el lector li pot agradar, i l'altre. És a dir, sí que és veritat que, evidentment, els grans grups et donen més facilitats absolutament de tot. Però... T'agrada també que hi hagi també tots els independents, tots els editors independents tinguin el seu lloc, el petit lloc, perquè també tenen dret i segona, ho fan bé.
Per tant, mantenir aquest equilibri entenc que ha estat la clau per d'alguna manera sostenir-se amb el temps, o quina ha estat la clau? Perquè hem vist com han anat tancant doncs això, totes les altres llibreries del territori, que si ja fa molts anys que no hi ha llibreria, per exemple, que és un fet que sorprèn notablement, i clar, quan veieu que al vostre entorn van tancant llibreries, quin creieu que o quina creieu que ha estat la clau que us ha permès mantenir-vos?
Bueno, nosaltres jo crec que la clau de Llorenç Llibres segurament ha estat el fet de ser una tenir llibreters tots de prescriptors, és a dir, que els lectors, els clients venien i sabien que els hi podíem recomanar el llibre. No,
que important això, saps?
I llavors hi ha moments en què, i perquè hem passat un moment en el que de crisi, que la gent els 20 euros que tenien i volien un llibre, volien allò, assegurar-se de que aquells 20 euros que es gastaven en el llibre, vale?
Estaven ben invertits.
Estaven ben invertits. En altres èpoques, però la gent es comprava 3-4 llibres i deia, ah, aquest no m'ha agradat gaire, però no passava res. I tu notaves que a partir de certes crisis, no, doncs aquells 20 euros havien de ser totalment ben invertits. Eh? Vull dir que aquell llibre que s'emportava que fos exactament el que estava esperant ell. I llavors això, clar, crec que ha sigut un èxit d'això, no? De tenir gent, de dir, tots hem estat, doncs, no, aquest, per el que m'expliques i tal, pam, aquest, no? O de vegades, en detriment teu, per això és el que et dic, vull dir, de vegades estàs amb dos llibres i, esclar, tu diries, escolta,
aquest.
Que és a mi em va més bé. No, tu què fas és de dir, bueno, aquest client necessita això, tu intueixes que necessita això, no ho saps, però tu intueixes i tal.
Perquè és que, i de fet ho hem descobert i ho hem comprovat aquí a la ràdio, que la Rosana és una gran, enorme prescriptora de llibres i una magnífica consellera. I no sé si una es fa prescriptora amb els anys o d'alguna manera és com, no sé si dir, un do innat, no? O són els anys, les lectures que una va fent que l'acaben convertint en gran prescriptora.
Jo crec que són els anys també, però sí que és cert que si tu tens entusiasme pel lloc que fas, si tu t'agrada molt una lectura, és que tens moltes ganes de compartir-la amb altra gent. No sé si això com a lectora ens passa, em sembla, a molta gent, no? I també m'he trobat el cas, doncs, que també rebo. És a dir, que hi ha lectors que venen i diuen me'n vaig emportar aquell que no sabíem res, m'ha encantat, per això. I llavors també et donen claus a tu per dir, ah, doncs...
Prens nota, no?
Prenc nota. I clar, jo crec que la clau és aquesta, no? Que t'apassioni una cosa i que la vulguis compartir amb els altres. I això és el que ens ha passat a nosaltres. Vull dir que és que a mi, com que m'ha apassionat el que he fet, doncs ho he volgut compartir. I la veritat és que també sóc d'aquelles que m'agrada formar-me, m'agrada molt el tema de formació continua, jo hi crec, i m'agrada saber què està passant en el món del llibre, jo continuo, saps allò?
Sí, de fet, la Rosana no només és llibretera, sinó que va ser una de les fundadores del Premi Llibreter, si no tinc mal entès,
sí, bueno,
no?
Sí, estava en la Junta. Sí,
i de fet, forma part d'un munt d'associacions llibreteres.
Sí, de tot.
I no sé si això ho mantindràs, ho mantens, malgrat hagis pres la decisió ara de jubilar-te.
Clar, com que no ets llibreter, ja no pots ser del Gremi de Llibre, però sí que tot el que és revistes a Bookseller, que és la revista en anglès i tal, això com que és una subscripció, sí que t'hi pots apuntar, o sigui que sí que continuaré, i amb les associacions estic en contacte amb companys, exactament. No? Perquè, clar,
com per tant, que ja el no vincle, ets... diguem, no el trenques el tronc.
No,
eh?
No el vull treure, no el vull trencar tampoc. I de veritat que encara hi tinc llibreters amics que estan dintre de... que encara tenen llibreria, que tenen món de llibreria, ja m'he ofert per ajudar amb dates concretes de dir, escolteu, quan hi hagi molta feina, jo vinc al magatzem. No, al magatzem no, a davant.
Bueno, home, clar, home, si ets la gran prescriptora, el
valor
està davant.
No, bueno, però, bueno, primer hauré de llegir, perquè, clar, la gent també vol bastanta novetat. Però sí que he vist aquests darrers dies, t'haig de dir, que la sensació ha estat increïble, no m'ho haguera imaginat mai, que la gent t'apreciés tant, saps? Vull dir que ens apreciés com a llibreria, que vingués a dir-nos, em sap molt de greu, crec que ho has de fer, però em sap molt de greu, i aquestes mostres, no?, d'estima, a mi m'han posat a dalt de tot. De veritat, vull dir que penso, bueno, ho has fet, m'ha costat molt decidir-ho, clar.
Ja, anem a això. Sí. Ha estat difícil la decisió de jubilar-se i de tancar, d'alguna manera baixar la persiana?
Sí. Primer perquè, clar, tanques, tu jubiles, però a més tanques. I tanques perquè tampoc no has trobat, doncs, qui vulgui continuar. I a més, clar, també hem de pensar que l'edifici és de tots 5 germans i tampoc no. Vull dir que jo amb això sí que ja haig de comptar, el negoci és meu, però l'edifici en aquests moments és dels 5 germans. Clar, abans era el pare que podia decidir, però bueno, ara no hi és i per tant doncs, és dels 5. I ha sigut molt difícil sobretot de dir, bueno, no, aquesta sensació de que després de tants anys de venir cada dia a la llibreria, cada dia vol dir de dilluns a dissabte, saps? I ser la primera que obre i ser l'última...
La darrera en tancar.
Costa, no? Saber si realment tindràs valor per no fer això i m'ha costat molt de temps, sí.
Algun moment, i al llarg d'aquestes setmanes, des que els clients, els amics ho saben i han vingut a manifestar d'alguna manera la gratitud i alhora la pena, no?, pel tancament, en algun moment has dubtat de la decisió?
Bueno, hi va haver un moment allò de dir, estic fent bé, saps allò de dir, estic fent bé, faig el que haig de fer i per sort tinc una família increïble i llavors de seguida em van dir ni un pas enrere perquè saben que físicament ho havia de fer.
Que ho necessites.
Ho necessito, saps? Perquè ara és un moment de... Vull dir, es porta una llibreria? Sí, però molt d'estrès, eh? Estem tots molt estressats, eh? Vull dir, tots els llibreters...
És a dir, que no fa la sensació, eh? De fora un pot pensar que oi, la feina en una llibreria és relaxada, no?
Sí.
I no ho és pas, eh?
No ho és pas.
Per què no ho és pas?
No ho és pas perquè una cosa és estar allà al taulell i anar recomanant, eh? Uh-huh. Que haig de dir que, bueno, hi ha de tot i ja saps, bueno, pots entendre que hi ha això, gent més amb un caràcter més fort o més agre, el que sigui, això uh-huh. ja ho entens. Però una altra cosa és la part de darrere. O sigui...
El magatzem.
El magatzem, en el sentit de magatzem, en el sentit de què fem amb els llibres que no es venen, quants llibres s'han de vendre, quin és els llibres que es vendran i que no es vendran. Tu has de fer una previsió, la fas normalment en 2 mesos, amb els uh-huh. grans, en 2 mesos i pico. Amb els petits, a vegades, és cada setmana. I això et disloca, perquè és que estàs tot el dia treballant a darrere. Saps? I aquesta...
No fent l'exercici de la venda directa,
no,
de la prescripció,
sinó de la gestió.
I la decisió, no? Del llibre que tinc, el que no tinc...
Exacte, aquesta gestió de darrere arriba un moment que t'agòbia molt.
I que entenc perquè... que es multiplica l'estrès en el sentit de que quants llibres es publiquen a diari?
A diari no ho sé, però l'any 70.000.
És a dir, és una barbaritat... És que és una barbaritat...
Horrorosa.
Que, clar, que entenc que això és el que genera l'estrès, no? És a dir, aquest gruix brutal de llibres editats...
Sí, evidentment no els agafes tot, és evident,
perquè
no ho té ni la casa del llibre, o sigui, res. O sigui, però, clar, has de mirar, diguéssim, tots els correus o les revistes inclús que ens envien els editors i decidir si el vols, si no el vols i quants en vols. Perquè ara els grans grups funcionen en funció de la... O sigui, ells tiren exemplars en funció de la demanda.
D'acord.
Llavors, més o menys, llavors ells saben que si els llibreters n'hem demanat 5.000, el que no faran serà tirar-ne 15.000. No, per què no? Perquè ja veuen que no té... Si en canvi els llibreters hem dit, home, no, que és una llende, va, tirem llarg. Ells, a més, llavors, si és una novel·la així, ja tiren més llarg. Però si no... Resulta que el dia següent ja no hi ha llibres, perquè tu ho intentes, pel que sigui, perquè s'ha venut un llibre i ningú no s'ho esperava, el dia següent no hi ha llibres. Perquè no hi ha llibres perquè s'han repartit tots, eh? O sigui que tothom intenta ajustar molt la producció.
Clar, i aquesta
eh?
Decisió de quins llibres i quants llibres, entenc que amb l'experiència una va agafant rodatge,
sí,
no? Però
sí.
Es pren en base a què? A recomanacions literàries del sector, les pròpies editorials, et venen millor el producte o te'l venen pitjor, perquè clar, són llibres que entenc, els heu pogut llegir abans, que
no,
tots és,
és impossible. Tot és impossible. Tu tens uns gustos literaris i també tens unes propostes de l'editor que diu, ei, hi ha un editor, Luis Solano, per exemple, que et fa una proposta cada tant i te l'envia. Pam. I tu saps que allò segur que té alguna cosa, perquè si no, no t'enviaria.
No
vale? O els editors així més grans dels grups t'envien proves de mostra, saps?
D'acord.
O sigui, de llibres que a ells els interessen i no tots t'interessen a tu, però bueno, saps que poden ser, llavors ho repartim entre tots i ens ho comencem a llegir. Però és clar, moltes vegades no tenim cap informació. Cap informació vol dir la fitxa de l'autor, això sí que ho tenim, la fitxa del llibre...
Per tant, és una decisió gairebé cegues, eh?
A cegues. Molts dels llibres és a cegues, perquè llavors sí que tens el comercial que et diu, ei, que d'aquest m'han dit que ve a Barcelona. O ell, que aquest, les xarxes socials en parlaran molt, o aquesta és una blogger, perquè tu no els coneixes, això sí que és un drama, eh?
Ai, ja m'ho imagino, quan ha nascut aquest món dels influencers, no sé què, hi ha estat aquesta, no, intromissió de tot aquest sector, entenc que ho ha dificultat, però no sé si en aquest sentit, ara lligant-ho amb el que parlaves, una desenvolupa una certa intuïció.
Sí.
És a dir, ja arriba un moment en què, malgrat prendre una decisió amb molt poca informació, no sé si hi ha, doncs això, ja hi ha una certa intuïció que saps si ve d'aquesta persona o si no sé què, ja saps que per on va.
Exacte, això és una part. I una altra, que al llegir el d'això penses, de vegades només llegeixes res, unes línies i tal, i dius, ah, i llavors tu ja estàs pensant en una sèrie de clients.
D'acord.
Vale? O sigui, hi ha aquesta intuïció...
És a dir, compreu llibres pensant en clients, eh?
Jo sí. Jo hi ha llibres que he comprat pensant en clients. És a dir, ei, aquest els agradarà, aquest. Vull dir, però...
L'agafo.
L'agafo perquè, no sé, doncs hi ha autors que també t'agraden a tu i que comparteixes amb clients, eh? I llavors, doncs ja saps que aquest els agradarà a tots aquells que estan llegint aquest, o si és una sèrie, per exemple, no? Que potser són llibres... d'una sèrie policiaca, d'una autora, per exemple, una autora canadenca que ens agrada molt amb una sèrie de clients i a mi, doncs jo ja sé que els haig d'avisar. I llavors, bum, els aviso de que surt aquest llibre o que ja ha sortit aquest dia, no? Per exemple, eh? A vegades no em dona temps i m'ho diuen ells, eh? Perquè ara molts clients ja tenen molt més informació que els llibreters. Eh?
És el que té internet, no?
És el que té internet.
Aquest accés a la informació.
Clar, i a tu t'agrada un autor i el vas seguint. No? I com que el segueixes, doncs ja tens informació de què sortirà.
I amb tot aquest horari tan atapeït que d'alguna manera generava la feina, quantes hores dedicava, si és que dedicava hores diàries a llegir Rosana Lluch?
Bueno, com a mínim dues, i a la nit. Dues i mitja.
Allò abans d'anar a dormir?
Abans d'anar a dormir, sí. I la veritat és que els últims anys he dormit molt poc. Però és que...
Enganxada a les lectures, eh?
Enganxada a les lectures, sí, sí. I quan t'enganxa molt, suposo que tothom ho hem fet, jo em poso el despertador, perquè si m'estic adormint em poso el despertador...
Per continuar llegint, eh?
Abans d'anar a la llibreria, sí. Això, bueno, ho fem, no?
Pocs, diria, eh?
Jo, pocs, però bé.
Diria que pocs,
eh? Perquè tens poc temps, saps? I llavors dius, bueno, és que quan t'apassiona molt...
Clar, és una afició...
Una afició i tal. I després també hi ha una altra banda, i això reconec que jo sempre ho he fet, quan un editor m'ha convidat a dinar...
Sí.
Amb algun autor, i abans m'ha enviat el llibre, perquè jo això sí que els hi demano, si no és que vas allà i no saps què dir, és que no saps què dir, evidentment jo me l'he llegit. I si no me l'he acabat de llegir, jo me'l llegeixo abans d'anar al dinar, perquè em sembla una falta de respecte d'anar a un dinar i no saber què dir.
No saber res de la persona, no?
Exacte,
del seu
obra. No, del seu llibre. És a dir, si un llibre no està publicat, res a dir, llavors ja ens ho explicarà ell. Però si no... El normal és que tu li comentis i li diguis, home, pues, això, o m'ha agradat això, o per què dius això en aquell moment, no? I llavors, clar, l'autor d'alguna manera se sent recolzat, perquè si no és com si tinguessis aquí una persona, no?, que és un convidat que...
De pedra, sí.
Saps? Sí. Un convidat de pedra, no? I llavors també això sí que ho he fet sempre, i si no, m'he aixecat.
Uh-huh. Entenc que aquesta feina t'ha permès, t'ha donat l'oportunitat precisament d'això, de conèixer també molts... Ha estat el millor, de les millors coses de la feina.
De les millors coses de la feina, de les millors, de conèixer molts autors, molts. Quan dic molts són molts, vull dir que l'altre dia estava fent repàs i hi ha moltes fotografies que he conservat, que pensava que no hi eren, però he conservat, d'altres que no he conservat, però com que tens memòria ho saps, i dius, bueno, saps allò, conserves, doncs converses amb un autor, amb un altre, poca es conversa perquè, esclar, és l'hora de dinar i a tu t'agrada aquell autor i després potser l'editor no té pressa i ell tampoc i llavors et quedes allà xerrant fins que...
I fa sobretaula, no?
Fa sobretaula encara que obrin els altres la llibreria i tal, i tu dius, jo ara faig sobretaula perquè no me n'aniria mai, no? Però sí, la veritat és que és una de les millors coses que m'ha tocat. I això és gràcies també als editors, eh?
Aquest procés de tancar la llibreria entenc que no és tan fàcil com baixar la persona i prou, no? Perquè, clar, a la llibreria, dins la llibreria, hi haurà llibres ara mateix, no?
Sí.
I ara, què fem amb tots aquests llibres ara?
Ah, bueno, ara mateix, si vinguessis, t'horroritzaries, perquè la part de baix ja hi ha tots els llibres trets de les estanteries i estan apilats per editorials, i la veritat és que, bueno, estic parlant ara amb els editors més difícils, els altres no, perquè ja hi he parlat i ja estan esperant que jo enviï la devolució i llavors fer comptes. i si em deuen, doncs m'ho hauran de tornar, i si dec jo, doncs ho hauré de pagar. Ja està. Però n'hi ha alguns que són més difícils.
Perquè entenc que no accepten un tancament? O...
Perquè ells tenen un tope de... perdona, són llibres teus, m'estic jubilant, és que no és que... Què faig?
Ho ha entès el sector? És a dir, els editors amb els que treballes habitualment han entès aquesta decisió?
L'han entès, m'han aplaudit, però alhora els hauria agradat que algú continués.
Clar.
A mi també, però de vegades... Clar, i a més, algú em va preguntar l'altre dia, bueno, però si continuen, clar, no hi seràs tu. Dic, no, esclar, jo em jubilo.
Clar.
Clar, vull dir, hi haurà una altra persona recomanant, però pot recomanar una altra persona. Però suposo que la gent també fem aquestes relacions personals, no?, que són molt importants també.
Clar, és que aquell lligam Llorenç Llibres Rosana Lluch era indissoluble, eh? Clar, es feia difícil d'imaginar, ara no passarà, però es feia difícil d'imaginar que no fos, no és que no fos possible bueno, era, però es feia difícil d'imaginar la llibreria sense la Rosana.
És que encara no ho sabem, saps? Perquè encara hi ha converses amb dues persones, o sigui que potser sí que sortirà, però clar...
És a dir, hi ha l'opció de que el negoci de llibreria continuï.
Hi ha l'opció, però no ho sabem, perquè és clar, és que hi ha moltes, saps? Moltes altres coses que s'han de contemplar, però és clar, vull dir...
T'agradaria, malgrat no fos la continuïtat del vostre negoci, pel que representa, pel fet de que una llibreria es mantingui oberta?
M'agradaria pel fet de que es mantingui oberta, però la veritat és que la persona que vingui ha de saber molt bé
on va.
On va, perquè, és clar, l'espai és gran, no és petita. És a dir, a veure, és mitjana, No és com una llibreria de Barcelona, d'aquelles grans, però tampoc és el tamany de les llibreries que s'estan posant, que ara saps que hi ha moltes llibreries, saps, que s'estan posant a Barcelona, i clar, són d'un tamany, i és clar, aquell tamany el pots, amb una persona i mitja, la pots portar a la llibreria.
Recomanaries, però, si ara vingués un bon amic, o fins i tot, jo que sé, un familiar, digui, escolta, estic pensant d'obrir una llibreria, recomanaries?
Primer que faci un pla d'empresa, jo li diria, primer fes un pla d'empresa, pensa a veure i quantes hores t'hi penses dedicar. Perquè jo...
Per què li has de dedicar hores,
Moltes. Jo ara, des de fa com a 3 anys, estic dedicant 12 hores diàries. I 12 hores diàries, saps? És molt.
És molt.
És molt, perquè la majoria de les 12 hores estàs dreta, Però és igual, encara que estiguessis en un taburet, o sigui, són 12 hores. I això, quan arriba una edat, també pesa molt, Però la veritat és que a mi no m'ha pesat fins ara, vull dir, fins fa un temps que he començat a veure que...
Que necessitaves descansar.
Sí, i s'ha de posar una persona jove. Jo sempre penso que... Va, una persona més jove. Una persona més jove. Jo, si fos de la meva edat, li diria que no s'hi posés. Però una persona jove que tingui ganes de fer nous projectes, de noves idees i batallar molt, Perquè ja ho saps que hem de batallar
perquè
molt.
Perquè tenen futur, les llibreries? Tal com les entenem ara, Ai, quina pregunta.
Sí, però dedicant-s'hi molt, ja ho veus, vull dir, perquè sí, per sempre, jo crec que sempre hi haurà gent que vulgui llibres en paper. El que passa és que l'altre dia una persona em va dir, però és que el problema és que el vostre, volguem dir, els llibres, clar, tenen un codi, i això és facilíssim de comprar. Té un codi.
Clar.
Això és facilíssim de comprar, dic sí, és veritat, i empreses s'hi poden posar a fer això. El que és difícil és...
La prescripció.
Exacte.
És que és el valor de qualsevol botiga, no? Diguem, de proximitat, i de fet arreu, qualsevol botiga. Aquesta prescripció, no? Aquest tracte personalitzat.
Aquesta ajuda, no? Aquesta ajuda que tu vas amb una... És igual, amb una ferreteria, amb un no sé què.
Sí, sí, ho vas a comprar d'uns pantalons.
I tu no en saps.
Els pots agafar a la talla o pots emprovar-te'ls i que algú et digui, mira, aquests no t'acaben de quedar bé, prova't aquests que t'encaixaran millor per la teva forma, no?
És això. És això, i tu amb aquella... No sé, jo hi torno allà, No torno en un lloc en què no ets ningú, no hi ha ningú per atendre, no... Ja ho entenc, que és el negoci d'ara...
Home, i més quan hi ha aquest volum d'edicions diàries, que és una barbaritat, si no et guien una mica, t'aconsellen, és deixar-ho tot a l'atzar gairebé, O anar per segur allò que... I no sortir de la teva petita àrea de confort, o deixar-ho tot a l'atzar.
Sí, no? És a dir, de fer provatures, de dir, ah, mira, saps què? Clar. Provaré.
Però ara, però, clar, en aquest moment actual en què, d'alguna manera, ho volem tot ràpid, és a dir, volem encert ràpid, sí, i segur,
sí,
no?
Sí.
No estem disposats a perdre el temps, d'alguna
no.
manera.
No? No, no, és així, eh? No estem ni disposats a perdre el temps de donar-li una oportunitat a algú que, a lo millor, a la pàgina 20 encara no t'ha dit res. I necessites arribar a la 30 per veure que sí, que és una obra que val la pena, no? I de vegades, doncs, no tenim paciència. És que ara el tema paciència és el tema.
És un dels temes. És un dels temes d'aquest temes, segle en què ens movem i tot és sí. per demà. Tot és sí. per ahir, perdó. Tot és per ahir. Tot és per ahir. Rosana, recordes el primer llibre que vas llegir?
El primer llibre que vaig llegir... Bueno, el primer llibre, o sigui, així de petita, sí? No, perquè, clar, evidentment eren contes, perquè els meus pares sí que sí. ens compraven... Saps què passa? Que érem quatre a l'hora, diguéssim. A l'hora vull dir, amb poca diferència,
sí?
I llavors els meus pares van decidir que anàvem dues vegades a la setmana, dues, això me'n recordo perfectament, a buscar TVOs.
Mm-hmm.
Vale? Que llavors era molt normal,
sí.
érem molt petits nosaltres i anàvem a buscar TVOs perquè, clar, estàvem allà i estàvem molt distrets i els meus pares ho necessitaven,
clar.
Això, saps? Distracció, eh?
Ara posarien el mòbil, en aquella època anaven els TVOs, eh?
Anaven els TVOs, no? I llavors, clar, contes en teníem sempre, allò, sí. contes de qualsevol manera, però l'obra així, allò, que quan ja ets adult, eh?
Recordes?
Que, bueno, vaig tenir l'època de... I el meu pare ho recordava, pobre, ell recordava, eres una ruïna quan vas començar amb els 5.
Oh, vale? Jo també.
Saps? Perquè, esclar...
Home, és el 5 de Nick Blyton, si és que...
En quant temps se'ls podia llegir? És que te'ls podia llegir
no
sé, molt ràpid,
però
en vacances.
La col·lecció sencera, clar. Jo recordo la biblioteca demanar-los.
Ja, però...
I batalles, perquè el que volia se l'havia pres, no sé qui, t'havies d'esperar...
Però clar, tu ja ets d'una altra generació.
Sí,
llavors,
sí,
a la nostra generació, només hi havia una biblioteca... I no ho tenia tot, i llavors, clar, era difícil, i llavors, clar, quan anaven comprant la col·lecció, esclar, se n'adonaven que és que no em duraven res. Res és res, i llavors, si estava en vacances, encara menys, vull dir que era res. Allò sí que és la col·lecció aquella que tu ja recordes haver-te apassionat, eh? Uh-huh. Apassionat, perquè, clar, hi havia tantes aventures, i després penses, bueno, però prenien unes begudes que no sabíem ni què era, perquè, eh? Vull dir que ni... I ara el gengibre sí que és una cosa molt normal, però en aquell moment...
No, home.
Vull dir, saps? I, bueno, quan ens deien zarzaparrilla i tu deies, no sé què és, però és igual.
Tu
tiraves,
llegies.
Eh? Et llegies, no?
Aquí grup d'amics, eh?
Ah,
cinc
exacte,
amics que feien aventuretes.
I després, bé, ja quan era molt més gran, recordo la primera obra en anglès que em va captivar, que era Jane Austen, la Pride and Prejudice. Això sí que la recordo. Però les altres, la veritat és que, bueno, ha sigut allò...
I un llibre que, més enllà d'aquests del cinc o d'això d'Orgull i Prejudici de Jane Austen, un llibre que t'hagi marcat profundament, una lectura que dius, és que aquesta lectura em va marcar la vida.
Bueno, doncs ara diré que, bueno, a la gent no li agradarà, però els poemes d'Emily Dickinson.
I per què a la gent no li agradarà?
Bueno, perquè a la gent els poemes no li agrada.
Ah, la poesia costa, eh?
Costa molt, i tothom diu, és que a mi em costa molt la poesia, i penso... Bueno, a veure, vull dir, costa, no sé què costa, o sigui...
I mira que té, la poesia té aquella cosa, i justament en aquest moment que vivim, en què tot, ho volem tot ràpid, que no requereix, és a dir, pots llegir avui dos poemes i demà dos, i no requereix molt de temps, eh?
El que passa és que jo suposo que tothom sap que allà t'està dient alguna cosa més.
Requereix interpretació, esforç interpretatiu, és veritat.
I llavors, clar, la gent pensa, bueno, no m'està dient això només, m'està dient alguna cosa més, i llavors, com que no ho trobo, doncs ho deixo, i penses, bueno, deixa't anar, i segur que arribes a... Saps allò?
No, la poesia, diguem que no ho posa fàcil, o no d'entrada, no, algú pot pensar que no ho posa fàcil, i ara volem les coses com molt mastegades, no?
Sí, però, per exemple, jo me'n recordo que el poeta... ara se m'han anat, bueno... hi havia un poeta,
sí?
Ara ha sigut el Margarit, darrerament.
Sí?
Darrerament tothom ha llegit el Margarit.
Margarit.
Però abans llegien el...
En Pou, quin...
Sí.
En Pou, no? Pou? No,
no
Pou?
No.
Ja sé quin vols dir, ja sé
sí,
qui vols dir.
Saps?
Sí, sé qui vols dir. Ara
bueno,
em vindrà el cap.
Ara no...
Ara em vindrà el cap. Vaja, però que hi havia un... Sí,
sí,
home,
poeta,
un poeta que era tan amic d'en Guardiola. Tu
exacte,
dius aquest?
Sí, sí.
Com
sí,
es diu aquest poeta?
Que va acabar amb cadira de rodes, pobre, i que...
Hòstia, ho vaig a buscar, perquè ara estem fent, tots, sí, estem fent sí, catúfols.
Oh,
però totes
molt,
dues. Totes dues estem... Martí Pol, Miquel Martí Pol.
Miquel Martí Pol. Pues...
I Jo deia Pou, moment, a mi sortia no. Pou, que és un actor. No, no, és que ahir vaig escoltar una entrevista de Joan Maria
Pou. Vale, doncs no.
Doncs I per això em venia
doncs
Pou.
Bé, Miquel Martí Pol, perdoneu aquest
no
lapsus que ja ens fem grans, ja es veu.
Sí, bé,
doncs el Miquel Martí Pol té una poesia que s'entén.
I tant.
Vull dir que i tu dius, bueno, no, serà alguns autors. A Margarit, també. Vull dir, jo crec que, bueno, gràcies a precisament el Guardiola...
El Guardiola, Miquel Pa, home.
Que el Martí Pol el va llegir quasi tothom.
Sí, sí, cert.
Que com a mínim tenien el llibre, un dels llibres a casa, no? I dius, bé, doncs potser no és tan difícil. El que passa que és allò, no? Ja ho rebutgem, no? Igual que gent diu, ui, no, assaig no, per favor, assaig no, perquè tinc el cap massa espès. I tu dius, bueno... Hi ha assajos i assajos.
Sí, sí. I hi ha novel·les i novel·les.
Novel·les i novel·les. El Nucho Ordine va morir l'altre dia i, clar, té assajos que són una delícia, perquè penses, bueno, la utilitat de lo inútil és que ens l'hauríem de llegir. La gent de lletres, eh? La gent que ens agrada la literatura i que ens agrada llegir i que ens agraden els clàssics i que pensem que si no hi ha clàssics ens estem perdent també una part, no? I, bueno, jo crec que és això, no? Posar-li etiquetetes a les coses.
I una llibretera té la casa plena de llibres?
Sí, sí, té la casa
plena de llibres. Fa un sí amb una certa resignació.
Sí, sí, tinc una casa plena de llibres.
Entenc que vas pensant què fem tants llibres,
no?
No,
gens, a mi em fa molta companyia. No, no, però sí que és veritat que la gent quan entra diu Bueno, tampoc no n'hi ha per tant, eh? Perquè jo no he comptat els llibres. A mi aquesta falera de dir tinc 3.000 llibres o tinc 5.000, a mi m'és igual, els que tinc. Els que tinc són els que estimo i és que no, intento esporgar i de dir a veure què puc tirar, si hi ha alguna cosa, però no tiro res. És que no tiro ni tota la part de lingüística, de que feia assaig, sí. I bueno, pues, tinc allà d'assajos i assajos i penso, és que no els tiro perquè són part de mi i no els vull tirar, saps? I llavors, bueno, ara serà el moment de que, per sort hi ha algunes estanteries que podran anar dobles, i llavors, saps?
Mira, l'altre dia en Josep Maria Pou, una entrevista a RAC1 amb l'Albert Om, deia que l'actor, deia que ell havia anat canviant de casa per encabir llibres i discos. Diu, la gent canviava de casa per encabir família, fills, sí. I diu, en el meu cas, canviava de casa perquè arribava un moment en què no em cabien els llibres i els discos. I ho deia amb doncs això, aquesta dificultat de desprendre's, no?, dels llibres com una part seva, no?
Sí, sí, i per mi és això, eh? Vull dir que hi ha llibres que dius, bueno, em pregunten, però els has llegit tots? No, els he llegit tots. Potser ara tindré temps, però... No, perquè no els hagi llegit, no els vull donar.
Rosana, entenc que ara et seguiran parant pel carrer demanant-te recomanacions de llibres. No ho faran, no vindran a la llibreria, però segur que ho fan, eh?
Bueno, sí, algú ho ha fet ja, però encara és massa aviat. Jo estic llegint el que estic llegint i ja
està. Què estàs llegint ara? Què està llegint Rosana Lluch?
Doncs ara mateix estic llegint dos llibres alhora, vale? Un és el de la Nora Ephron.
Sí. Eh?
I, bueno, m'he agafat l'edició en anglès que hi ha una selecció de tot i hi ha coses que no sabia jo, perquè resulta que és l'autora també d'això de Cuando Harry encontró a
Sally, la pel·lícula,
la
sí.
Pel·lícula. Ella és l'autora del text.
Del text. I l'altre llibre?
L'altre llibre, que aquest és el Short Selection, però l'altre llibre que estic llegint és Lucía, de Bernard Minier, perquè és una obra... policiaca.
Rosana, un plaer tenir-te a la ràdio durant tants anys. Que vagi molt bé aquest descans merescut.
Moltes gràcies i si em necessiteu per qualsevol cosa, sabeu que estic aquí.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a les 9. Fins aleshores. Adéu-siau.